Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Els àudios originals de Joan Pujol, àlies Garbo, que escoltareu en aquest podcast, són inèdits.
The enemy attacked us on all sides and their main power, the power of their far more numerous air force, was thrown into the battle or else concentrated upon Dunkirk and the beaches. We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields.
El primer contacto que yo tuve con los británicos fue después de Dunkirk. O sea, después de la debacle grande que hubo. Y quise hacer una entrevista con algún attaché cultural que me pudiera introducir en qué podría ser yo, ya sea trabajando en algún lugar, por ejemplo, en la BBC, en Londres, o una idea que tenía yo era muy clara. Y lo expresé a sí mismo después a los británicos cuando llegué allá. Pero en emisiones, desde luego, en español.
El gener de 1941, mig any després de l'evacuació de les platges de Dunkerque, vàrem rebre la primera visita a la nostra ambaixada britànica de Madrid. Però no va ser d'en Joan, sinó de l'Araceli, oferint els serveis del seu marit. I com era normal, no li vàrem fer ni cas.
Estación de Londres de la BBC.
Podria ser en Joan, aquest locutor que acaba d'escoltar del servei en espanyol de la BBC Radio? Poder, sí, però no. Ara em ve al cap, no sé si coneix l'anècdota d'un periodista català corresponsal a Londres, que una vegada va anar a entrevistar el director de la BBC. El periodista va preguntar-li: a la BBC quanta gent hi treballa, aproximadament? I el director va respondre: aproximadament la meitat. Doncs en Joan tenia tots els números per formar part de la meitat que no treballava. Però no pas de la meitat que es fa al barrut anant a la feina i fent veure que treballa, no. De la meitat dels que no treballaria perquè, literalment, ell faria veure que hi treballava, però directament, sense anar-hi. Que a partir del moment que arribés a Londres es fes passar com un traductor que treballava per la BBC i que es fes dir Joan Garcia de cara als veïns, ja ens anava bé. La tapadora era perfectament útil, tot i que la feina de veritat, la que li teníem reservada, era una altra de ben diferent. Ara bé, fins que no va arribar a nosaltres, en Joan va suar tinta. Tinta secreta, concretament. Si em segueix escoltant, ja entendrà per què. En definitiva, que entre la primera visita de l'Araceli a l'ambaixada britànica a Madrid i fins que no el vàrem treure de Lisboa, va haver de passar gairebé un any i mig, amb molts cafès, molts nervis, molta barra i molta comèdia. Debriefing Garbo, episodi 2, D-Man 319. Els intents de contacte d'en Joan amb la diplomàcia britànica ja hi tornaré. Ens havíem quedat al final de la Guerra Civil. En Joan i l'Araceli s'havien instal·lat a Madrid per començar una nova vida en aquella Espanya negra. Aquella Espanya que asfixiava en Joan i a qui costava molt pair el feixisme rampant i victoriós que ho empudegava tot. En Joan simplement vol marxar d'Espanya com sigui i fins i tot es planteja marxar amb l'Araceli a viure als Estats Units.
No tenia idea, de poder ser un assumpte d'espionatge, nada de esto.
No en tenia ni idea, però no tardaria massa a tenir-ne, ja li asseguro. El que sí que tenia clar de moment era trobar una manera de sortir cap a un altre país poguent ajudar a la causa aliada. Mentrestant, a l'Espanya de postguerra, la duresa del dia a dia no permetia esperar el moment i d'alguna cosa havien de viure amb l'Araceli. La parella viu a la pensió Montemar de Madrid i en Joan decideix respondre a una oferta de feina publicada al diari ABC. A l'Hotel Majestic busquen un gerent. Es tracta d'un petit hotel molt cèntric de 3 estrelles i una trentena d'habitacions que fa xamfrà entre els carrers Velázquez i Ayala. L'establiment, però, fa pinta de tenir-ne una de sola d'estrella després d'haver estat ocupat pels rojos durant la Guerra Civil. L'hotel és una font inesgotable de coneixences gràcies als hostes que hi van passant. I entre aquests se n'hi allotja un que, sense voler, comença a il·luminar el camí de fugida que tant anhela el matrimoni Pujol-González.
Se me presentó una ocasió. L'hotel vivia un individu molt increïble a sí mismo. Tenia una senyora conocida que, según se me presentaba después, no sé, eran las princesas de Borbón, las cuales eran, decía que eran tías de él. Las conversaciones que teníamos, ellos expresaban que la dificultad en España que actualmente no había para poder comprar ningún licor, yo les comuniqué que eso era muy fácil hacerlo, porque si quisiéramos nosotros podríamos ir a Portugal, a Évora, que era una población que estaba fronteriza con Badajoz, y allí se podía conseguir. Yo les dije a ellos que si ellos podían conseguir un pasaporte para poder viajar a Portugal, podríamos conseguir esas botellas.
Ok, está muy bien, vamos a conseguir un pasaporte y nos vamos a ir para allá.
Si el tal Enrique o duque de la Torre era un grande d'Espanya o si les tietes eren realment princeses de Borbó, en Joan li importava ben poc. I així, en un tres i no res, aconsegueix el passaport, que és el que li interessava. No ha de fer cap mena de tràmit, només lliurar una fotografia i al cap de pocs dies, com si hagués fregat una llàntia màgica, ja té el passaport a la butxaca i ja seu al volant del cotxe de les princeses de Borbó acompanyat del duque de la Torre. És un viatge llampec, sense cap mena de complicació. Si estan una hora, carreguen i tornen. Vol sàtira? Humor absurd? Humor negre? Paròdia? No pateixi, ho tindrà. Sé que refiar-se d'un agent secret com jo potser li costa, però no puc fer més que donar-li la meva paraula. Si no fos que cada any es perdien milions de vides en aquella maleïda guerra mundial, la veritat és que en molts moments n'hi havia per fer-se un fart de riure. Cosa, per cert, que els alemanys no varen saber fer. Senyores i senyors, ladies and gentlemen, a partir d'aquest moment comença el gran festival de la confusió. Si no para bé l'orella, encara corre el risc de creure que moltes coses que varen ser pura fantasia varen passar de debò. O a l'inrevés, que moltes altres coses que sí varen passar de debò es pensi que són pura fantasia. I no! Quan vaig conèixer la història d'en Joan, ja vaig veure de seguida que tenia molt d'amor propi. Era molt tossut. Quan les coses se li posaven de cul, no parava fins a tornar-les a tenir de cara. I el lleig que li havien fet a l'ambaixada britànica de Madrid a principis d'aquell 1941 se li va posar molt malament. Tan malament que per fer-nos veure que ens havíem equivocat rebutjant-lo, va tenir una idea, diguem-ne, esperpèntica.
El hecho es que no quisieron atreverlo en ninguna manera. Yo, claro, yo no iba a solicitar o explicarles a la gente lo que yo quería hacer. Personalmente, sí, por escrito, ¿no? Y entonces decidí, desde luego, tomarme las cosas por mi cuenta.
Per aconseguir els seus objectius d'infiltrar-se entre els alemanys, en Joan va haver de tirar de paciència i molta barra. Ah, i de ser un autèntic corcó.
Aló, ambaixada alemanya a Espanya, ¿en què puc ajudar-lo?
Un cargo, para yo poder actuar después por mi cuenta y entregar el contacto que había hecho yo en la embajada, presentarme a la embajada británica otra vez de nuevo y expresarles lo que yo había podido hacer.
Ja ho ha sentit. No es podrà negar que en Joan Pujol García no tingués un esperit emprenedor. Ell era dels que pensava que al món hi ha tres classes de persones. Les que fan que passin coses, les que veuen que passen coses i les que no saben què ha passat. I ell, sens dubte, formava part del primer grup. En Joan trucava i trucava i trucava a l'ambaixada alemanya i finalment aconsegueix reunir-se amb un tal Emilio, nom que en realitat corresponia a la identitat de Georg Helmut Lang. Emilio era un capità de la Legió Cóndor, que formava part de l'Abwehr, el servei d'intel·ligència militar de Hitler.
Dije que había luchado precisamente en favor de Franco y les expresé que yo era un anticomunista y todas las cosas. Y claro, como yo tenía partes de mi historia que se podían relatar como favorables al movimiento nacional, porque claro, pasarme de los republicanos a los nacionales podía darse la idea de que yo deseaba o era antirepublicano y quería pasar a los nacionales. Y eso es, traté mucho para dar explicación de que yo era enemigo de los ingleses, de los británicos, por el asunto de Gibraltar. Ellos me consideraron a mí como un gran aliado de Alemania, un individuo fogoso que deseaba, desde luego, combatir. No expresé nunca que no me gustaban ni las guerras ni nada de esto, al contrario. Me gustaba el dominio que existía y la prepotencia que tenía Alemania para terminar. Es decir, todas las cosas que podían convencerles a ellos de que yo era un verdadero, vamos a decir, casi nazista.
Començava a ser evident que en Joan, més que passar per l'escola avícola d'Arenys de Mar, més aviat semblava que s'hagués format a l'Institut del Teatre. Si quan va venir a Anglaterra s'hagués quedat a viure a Londres tota la vida, segur que l'hauria acabat recomanant per fer un càsting al Royal National Theatre. Ja ho crec que sí. Però per molt que el nostre suposat i desaforat efecte a la causa del Führer fos convincent, una cosa és que l'oferta de col·laboració pugui ser interessant i l'altra, que sigui útil. I ni en Joan té massa clar encara què podia o havia de fer el servei del Tercer Reich, ni el tal Emilio no té cap interès especial en ell. Tret, això sí, que aconsegueixi anar fins a Anglaterra com a corresponsal d'algun diari, per posar un exemple.
Ells estaven tant en la inòpia com jo de l'autoritat que podien fer. Jo fui la que fui creant més bé el personaje. Así que traté, bajo un plan que tenía yo entonces, de poderme utilizar o infiltrarme dentro del servicio de ellos o de las necesidades de ellos para introducirme en Inglaterra y hacer algún servicio para favor de ellos. A mí se me sugirió que estando en el extranjero yo podría conseguir ese asunto, porque una cosa es ser español dentro de España, otra cosa es ser español en el extranjero. Hay mucha diferencia. Una de esas cosas que hice yo precisamente aprovechando el viaje ese que hice yo fue poder conseguir primero una extensión del pasaporte. En España era muy difícil esto, para no decir imposible. En aquel tiempo había un control de policía muy severo. Una extensión de pasaporte tenía que haber sido, por ejemplo, con una necesidad del Estado español.
Crear un personatge, diu. Ho has sentit? Ja ho pot ben dir, ja, que crearia un personatge. I ha sentit que en Joan parla d'aprofitar aquell viatge per aconseguir una extensió del passaport? En Joan coincideix amb els Zulueta, una parella de germans d'origen basc nascuts a Cuba. Es tracta d'uns falangistes fervorosos que s'allotgen a l'Hotel Majestic. Els Zulueta actuaven com a policies honoraris captant divises estrangeres per al Banc d'Espanya, en aquella Espanya arruïnada per la Guerra Civil. L'Estat necessita tenir reserves d'una moneda forta, com ara el dòlar americà. Aquests germans van a comissió i li ofereixen ser comissionistes i cap de divises. En Joan s'hi apunta i diu que coneix alguna persona a Portugal que pot estar interessada a despendre's de divises a bon preu, és a dir, a vendre dòlars americans encara que es paguin cars en pessetes. Els Zulueta s'hi avenen i ells mateixos li aconsegueixen el visat per a Portugal. I d'aquesta manera, ara en Joan ja té passaport i un visat, encara que només sigui per al país veí. I si tenir passaport era un privilegi a l'abast de molt pocs, a la flamant Espanya franquista, tenir visat ja era una quimera. Per en Joan aconseguir-ne un es converteix gairebé en una obsessió, perquè de moment l'interès dels alemanys és més aviat escàs.
Eren uns muchachos muy atrevidos, muchachos deseosos de ser capital y dinero, de la manera como fuera, ¿no? Y me expresaron a mí el asunto de que si yo conocía a alguien que podía desear hacer alguna transacción, que me podían dar algunas, incluso, comisiones, les dije francamente lo que se trataba y que yo no quería hacer ninguna transacción y que, por favor, no me fuera a delatar ni nada de ese asunto, sino que yo lo que quería era tomar residencia en Portugal.
ellos me consiguieron a mí el visado de salida para Portugal.
Ja a Lisboa, amb el visat per a Portugal, en Joan s'instal·la al Suïsso Atlántico Hotel. També s'inscriu al Consolat Espanyol com a resident i com a escriptor i periodista de professió. Un cop a Lisboa, prova d'aconseguir un visat britànic, però se li denega. Ja ha vist que fins ara els hotels són una font inesgotable d'oportunitats per al meu futur col·lega i amic. Sí, en efecte, ja ho deu veure venir. En aquell hotel de Lisboa...
Otra cosa muy importante, que fue el encuentro con un señor. Ese señor que estaba en Lisboa en tránsito para América del Sur. Hablando con ellos me explicó y nos hacíamos amigos. Él iba con un pasaporte diplomático del gobierno español. Y a mí se me ocurrió, caramba, eso sería una idea buena, ya que no puedo conseguir el visado. Y entonces una vez se me ocurrió a mí poder yo tomar una còpia de ser passaporte i poder fer unes fotografies.
Ja li havia dit. Ho veu que no va tardar gaire a tenir idea de fer d'espia? Escolti, escolti, com s'ho va fer per aconseguir el passaport del senyor Sousa?
Entonces yo le sugerí por qué no íbamos a pasar a Estoril y entonces allí podíamos pasar unos días jugando en el casino y nos distraeríamos un poco. Y yo lo invité. Yo pagué el hotel. El hecho es que fuimos allá, a Estoril, y estuvimos 5 o 6 días allá en Estoril, casi una semana, jugando. Pero en el intervalo de este, el tercer o cuarto día, mientras estábamos en el casino, que no estaba muy lejos del hotel, entonces le dije que me encontraba indispuesto, que regresaría a cabo de unos momentos, que me iba para el hotel. Pero yo aproveché, porque sabía donde él tenía sus documentos en la maleta, y tomé una fotografía del documento este. Nos regresamos otra vez a Lisboa, es sin sospechar nada.
Señor, faça su aposta. Mesdames et messieurs, faites-vous, s'il vous plaît. Rien ne va plus.
Què li sembla? N'aprenia ràpid o no? Els 500 escuts que en Joan es va jugar al casino varen quedar en no res, però el guany que va obtenir va ser infinitament superior.
Quise hacer una ampliación, poco más o menos del tamaño que era, que tenía, que era un tamaño físico. Primero, antes de irme a la imprenta, fui a un taller de hueco grabado y les hice hacer, diciendo que yo era un empleado de la Cancillería Española, que me hicieran un escudo exactamente como este. También conseguí el sello de caucho, me hicieron, sin ningún problema. Y en la imprenta tampoco hubo ningún pastel, fui allá. Necesitaba la Cancillería hacer 200 documentos como este. Bueno, al ver que yo podía ir a Londres, que tenía posibilidad de ir a Londres, ya empezamos más el asunto de gente que pudiera interesarles a ellos.
En resum, que en Joan, després de fer-se fabricar el motlle del segell a un gravador anomenat Freire, es va fer imprimir còpies del fals passaport a l'impremta Bertran i en surt tan o més content com quan en Churchill fruïa del seu inestimable cigar i el got de whisky.
Considero jo que quizá fue la primera i verdadera acció d'espia que hice.
Amb la seva nova documentació, ara ja només tocava anar fins al Consolat Espanyol a fer un altre dels seus numerets. Objectiu? Aconseguir un passaport sense pràcticament cap límit per moure's amb total seguretat i poder viatjar fins a Anglaterra. De paradoxes, aquesta història n'és plena. Escolti bé, sap qui va ser, en el fons, això sí, sense saber-ho, la persona que va obrir de bat a bat les portes a en Joan per arribar a treballar per nosaltres a la MI5? Aquesta no l'encertarà pas, ja li avanço.
Me fui al espanyol, pedí hablar con el embajador, que en aquel tiempo era Nicolás Blanco, y naturalmente me salió secretario. Yo hablé con él y dije, mire, señor, me está pasando una cosa, que en el consulado no me quieren dar una ampliación de pasaporte, la cual yo necesito porque tengo que salir para Inglaterra. Es decir, el mismo cuento que conté allá, lo repetí otra vez. El hombre me dice, bueno, eso nosotros no nos podemos cuidar ese asunto. Tenemos el consulado que se cuida de eso. Le dijeron que no podía hacer nada. Que eso tenía que ir a la Dirección General de Policía, en Madrid. Me fui saltando y gritando. Y en eso salió el embajador, Nicolás Franco. Cuando vi esos escritos, me dijo que qué que pasaba. Yo le expliqué otra vez. Entonces él me dijo que no me preocupara, que él iba a arreglar ese asunto.
Ja ho veu, un feixista. Sense saber-ho, un germà del dictador espanyol Franco facilita el passaport a l'home que ens faria capgirar la Segona Guerra Mundial fins que en Hitler decidís rebentar-se el cap. I en Joan s'espera dues setmanes al suïsso Atlántico Hotel fins que és citat a l'ambaixada espanyola per recollir el passaport.
¿Qué padrinos tiene usted a sí mismo? ¿Qué padrinos tiene usted? Que le han concedido a usted una cosa que es increíble, yo no me explico eso. Y me enseñó un cable, me lo enseñó él, un cable, el cual estaba firmado por el coronel Babeder, en la cual decía, amplíase pasaporte a su abogacía para Europa, excepto Rusia, y América, excepto México.
Ahora sí. Havia arribat l'hora de la veritat. Bé, una de les moltes hores de la veritat que té aquesta història.
Ellos lo que estaban buscando alguna posibilidad de poder hacer algo conmigo. Era un extremista yo, era un extremista de luego nazista 100% que estaba dispuesto a luchar si hubiera sido necesario con las armas. Pero desde luego es una cosa absurda, no porque yo pretendía hacerlo, porque nunca pensé hacerlo esto, sino porque para ellos, claro, un extranjero estar dentro del ejército alemán era un poco raro. Ellos, precisamente, el que me propuso más bien el asunto que podía ser interesante de poder actuar en Inglaterra, fue cuando yo regresé con los documentos que tenía de poder entrar en Inglaterra. Cuando sí hubo la posibilidad de poder hacer algo, entonces sí se precipitaron las cosas e incluso yo las precipité también para dar la sensación de que el tiempo era urgente y que teníamos que actuar de una manera rápida. Pero eso fue a base de yo tener las posibilidades de poder hacer alguna cosa que hasta entonces no había demostrado.
En Joan torna a Madrid i torna a visitar l'ambaixada alemanya. N'hi haurà prou davant dels alemanys amb un passaport d'estranquis venent aquesta missió per al tresor espanyol? L'Emilio no hi és, està malalt. L'atén un tal Federico, un jove d'uns 25 anys. Aire glacial, ros amb ulls blaus. Vaja, el típic ari. Parla perfectament espanyol, sense cap mena d'accent alemany que el delati. En realitat es tracta de Friedrich Knappe-Ratte, un altre dels agents de l'Abwehr assignats a Madrid. Sol vestir americana creuada amb doble botonada i gabardina. Ah, i condueix un Delage francès, descapotable. Francament, poguent portar un Aston Martin. És ben bé que no ens podien ni veure, aquests alemanys. En Joan li explica que un agent de policia espanyol anomenat Varela, que opera a Portugal, li ha assignat la missió de captar lliures esterlines per valor de 5 milions de pessetes i que aquests calés són d'un contrabandista de divises britànic conegut com Mr. Dalamal. Per això ha d'anar a Londres com a agent honorari de la Direcció General de Seguretat de Franco. I per donar-hi més credibilitat, en Joan fa una cosa que demostra, tot i ser un amateur, que això d'enfotre-se'n del mort i de qui el vetlla ho duia a la sang. Per poder seguir amb la seva performance, en Joan contacta amb un tal Dionisio Fernández, que assegura haver conegut en un dels seus viatges anteriors a Lisboa. El que fa en Joan és dir-li a en Dionisio que té una amant, i per això, per tal de cartejar-se i evitar les sospites de l'Araceli, li aniria bé escriure's amb la querida a través del seu apartat de correus. El tal Dionisio s'hi avé. I d'aquesta manera, en Joan ja té una adreça de cobertura per seguir amb tota la pantomima. Així doncs, en Joan li demana a en Dionisio que li enviï un telegrama signat per un tal Varela perquè es presenti urgentment a Lisboa. I un cop té el telegrama, l'ensenya a en Federico. I funciona? Això. En Federico s'acaba interessant per la història d'en Joan i la seva missió londinenca. No tarda gens a citar-lo al Café Negresco, a la calle de Alcalá, a tocar de la Cibeles. Després de diverses trobades entre el Café Negresco i el Café del Coso, arriba el dia que en Joan torna a posar en pràctica les seves dots actorals. En primer lloc, cita en Federico, d'urgència, al Café Colón de la Puerta del Sol, just davant de la Direcció General de Seguretat de Franco.
Y por debajo de la mesa se lo mostré así. Mire usted lo que tengo yo para poder aprovechar y salir inmediatamente para Inglaterra. Pero tengo que salir urgentemente. Yo no puedo esperar aquí. Porque ellos me hicieron esto para que pudiera salir rápidamente. Y les precipité la cosa. Tanto fue así que en menos de una semana me dieron la cinta
líquido blanco. Creo que la botellita era de color marroncito, transparente. Esa tinta secreta también es muy simple, porque era aquel tipo de tinta que se ponía al calor y salía escrito. Yo escribía eso precisamente con un palillo, es decir, que mojaba el tintero. Me dieron un código, yo tenía como tres hojas, ¿no? En la cual estaba explicando la manera de poderlo usar y que me lo estudiara yo. Era un código que era a base de números, la mayor parte de letras, algunas veces eran letras y números, estaba todo mezclado. En la cual se tenía que poner letra por número, por letra por palabra. Si por ejemplo era la, se tenía que poner una X, si era la, pero no así complicada como la tuve después más tarde, que cambiaba por meses, o por semanas, o por días, sino una cosa. Recuerdo que él era muy jovial y me dijo, bueno, mucha suerte y no se atemorice por nada, cualquier cosa que haya nos lo comunica, dándome alientos, ¿no?, para el asunto del trabajo. Sí, me manifestó los deseos que tenía más que nada, era asunto de movimiento de tropas, por eso yo me dediqué más que nada a los primeros mensajes de él, anunciarle cosas, por ejemplo, de tropas, de ejército.
En sortir del Café Colón, deixant gairebé en Federico amb la paraula a la boca, en Joan surt atrafegat. L'espera una escorta just al davant de la Direcció General de Seguretat. En Joan vol que en Federico ho vegi. Li acaba de dir que un home l'espera per dur-lo al Ministeri d'Afers Exteriors i que un cop allà segellarà el seu passaport diplomàtic per poder anar fins a Londres via Lisboa. Ah, i no és una escorta, esclar, qui l'acompanya, sinó el fill del propietari de la pensió Montemar. Pugen a un cotxe de lloguer i marxen cuitacorrents. Quin espectacle! 5 dies després, és en Federico qui cita en Joan al segon pis del carrer Viriato 73. Allí l'espera amb l'Emilio i el responsable de captació de nous agents de l'Abwehr a Espanya, el capità Karl Erich Kühlenthal, alias Carlos o Felipe. Aquest sí que tenia accent de nazi. Per cert, sap què? En Kühlenthal tenia un 50% de sang jueva, com jo, però se'l va declarar legalment ari aquell mateix 1941. Quines coses, oi? Amb quina rapidesa es pot arribar a purificar la sang, no li sembla?
Recuerdo que él era muy jovial y me dijo, bueno, mucha suerte y no se atemorice por nada, cualquier cosa que haya nos lo comunica. Sí, me manifestó los deseos que tenía más que nada, era asunto de movimiento de tropas, por eso yo me dediqué más que nada a los primeros mensajes de él, anunciarle cosas, por ejemplo, de tropas, de ejército.
En Federico m'ha informat dels seus avenços i tot està preparat per infiltrar-lo a l'Anglaterra. Ens interessa saber com està la moral dels anglesos, els efectes dels nostres bombardejos, els racionaments de menjar. Prengui nota de qualsevol transport militar que observi i tingui les orelles ben obertes.
El cas és que en Joan rep $1,400 per als primers 3 mesos de missió. Bingo! Mentrestant, diposita el codi secret i els formularis de demanda d'informació microfilmats en preservatius i els amaga en tubs de pasta de dents, per si ha de passar cap control a la frontera de Portugal. En Joan també pacta amb els alemanys que, mentre sigui fora, l'Araceli rebi 600 pessetes mensuals per a la seva manutenció. I el nostre actoràs ordena que les cartes amb les instruccions que li vulguin fer arribar les enviïn de moment a l'apartat de correus del tal Dionisio Fernández a Lisboa. Per contra, els alemanys li faciliten una llista d'adreces de cobertura a Madrid per enviar les cartes secretes a l'Abwehr. Però més tard, quan en Dionisio Fernández marxa de Lisboa, en Joan decideix canviar el sistema de tramesa, un sistema que es mantindria, entre d'altres, fins al final de la Segona Guerra Mundial. Consisteix a llogar una caixa de seguretat al Banco Portugués do Continente e Illas, a nom de Joseph Smith Jones. Demana a l'Abwehr a Madrid que li enviïn les cartes a Joseph Smith Jones i afegint per a JP, les inicials de Joan Pujol. I els fa arribar una còpia de la clau de la taquilla a l'ambaixada alemanya de Lisboa. Allà les recollirà un agent alemany i viceversa. I ara de preguntar-se, però no havíem quedat que en Joan se n'anava a Londres? Esperi, ja arribarem a Londres. Com vol que vagi a Londres si té un passaport gairebé de fireta? L'Abwehr decideix batejar en Joan amb el nom en clau d'Alaric, en honor al rei visigot que el va sotmetre a Roma, integrat a la xarxa Arabel. I saben què vol dir Arabel en alemany? Sembla una altra broma. Vol una pista? Torna a anar sobre el món avícola. Si hi pensa, és tot molt coherent. Arabel significa àliga vella, vella amb B de Barcelona. Tot i així, en Joan també és identificat amb el nom en clau de V-Man 319, amb V baixa de València, el Vertrauensmann 319. És a dir, un confident en alemany. Una font de confiança. De confiança, diu. En tot cas, a partir d'ara tingui clar que...
Arabel, Vertrauensmann 390, V-Man 390.
Són tots els noms que identifiquen el mateix comediant per als alemanys, el nostre Joan. Encara que costi de creure, les desventures portugueses del nostre protagonista no s'acaben aquí. Potser per ajustar-se a aquella realitat irreal n'hauríem de començar a dir desventures britàniques. Si la fe mou muntanyes, i fem cas d'allò que si la muntanya no va a Mahoma, Mahoma va a la muntanya, podríem dir que si Anglaterra no és Portugal, en Joan fa que Portugal sigui Anglaterra. Anglaterra, capital Lisboa. Debriefing Garbo és una producció de Catalunya Ràdio en col·laboració amb La Mira. Idea original, guió i direcció, David de Montserrat i Nuno. Producció, Joan Camp. Producció executiva de La Mira, Magda Gregori. Producció executiva d'Antàrtida TV, Maria Riba i Òscar Rodríguez. Repartiment. Veu de Thomas Harris, Francesc Orella. Veu de Joan Pujol Garbo, David Planas. Veu d'Araceli González, Mary Llanes. Veu de Carl Henry Kulenthal, Àlex Moreu. Veu de Desmond Bristow, Francesc Ferrer. Disseny sonor, G23. Agraïment especial al Fons Xavier Vinader de la Universitat de Barcelona.